Al matí, a Ràdio Sabadell.
I atenció, perquè ara volem omplir de vida l'estudi i ho farem amb les paraules i també els records d'en Quim Juncosa. I és que volem descobrir el seu llibre, Un cant a la vida, persistim malgrat les barreres que sempre trobem al camí i que convida a reflexionar el lector sobre la família, sobre l'educació, els valors i el funcionament també del sistema. Editat per la Rosa dels Vents, Omplir la vida, el viatge d'una adopció, és el regal a un fill. El teu, Quim, bon dia.
Bon dia.
Explica als oients d'on neix també la necessitat de recollir doncs, el vostre procés d'adopció.
Doncs neix a partir de fer-li un regal a l'Alexandra. O sigui, la idea és fer-li un regal amb ell quan compleixi els 18 anys. No sé molt bé per què, però un dia de cop i volta se m'acudeix aquesta idea i aleshores, 2 anys abans, més o menys, em poso a redactar aquest llibre i bueno, vaig recollint el que ens ha passat durant tots aquells anys, des del dia que el vam conèixer en un orfenat a Rússia fins que arriba a tenir els 18 anys, no? D'una manera desordenada, però bé, doncs una mica la nostra vida durant aquests anys.
I quin regal, no? M'imagino que el va sorprendre, no? Segur que no se l'esperava, no és un regal típic per fer als 18 anys.
No, no se l'esperava, no se l'esperava gens. Jo ho feia d'amagat, per tant ell no en tenia cap... No s'ho podia imaginar. I sí que va ser un regal molt emocionant, ell es va emocionar molt, però el regal, la veritat és que també va ser per mi, perquè escriure'l va ser un regal fantàstic, m'ho vaig passar molt bé. Uh-huh. Vaig plorar molt fent-lo, però m'ho vaig passar molt bé.
Va trigar, no?, ell en llegir el llibre, no sé si això també et va produir a tu doncs, una inquietud.
Bueno, m'ho podia imaginar, m'ho podia imaginar, perquè jo pensava o estirarà el llibre i no pararà, no?, fins que l'acabi, o li farà doncs, una mica de vertigen, i és el que li va passar, no? Jo crec que ella es va emocionar molt, però va tenir allà el llibre 2-3 mesos damunt de la tauleta de nit i el llibre doncs, anava avançant molt a poquet, jo més aviat veia que avançava i retrocedia, però és molt comprensible perquè el llibre explica coses de la seva vida que és lògic que enfrontar-te a elles quan tens 18 anys doncs, no és fàcil.
Clar, havia de pair, no?, molta d'aquesta informació i de com tu ho vas viure i com ho explicaves. De totes maneres, és un llibre que es llegeix molt fàcil, és molt ràpid, amb un estil molt directe, suposo que t'ho han dit, no?, però que de totes maneres et sacseja molt per dins, encara que no siguis pare, no?, per molts dels temes que parles. Era també l'objectiu, suposo.
Sí, sí, sí. El llibre havia de ser senzill, fàcil i directe perquè era per ell i era per un noi de 18 anys, per tant no podia ser una cosa molt complicada. I a més, com que jo la intenció mai va ser que arribés al públic en general, no? I aleshores, clar, jo li escrivia per ell. El vertigen va venir amb mi quan em van dir que es publicaria, no? Però és cert que el que tu dius, no?, que tothom m'ha dit que és un llibre doncs, senzill, honest, no?, molt, molt sincer, però alhora doncs, que et sacseja, no?, que et fa pensar no només als que són pares adoptius o als fills adoptats, sinó a qualsevol persona, no?, perquè s'expliquen coses que són molt universals i que d'alguna manera doncs, ens afecten a tots, ens afecten a tots en la nostra vida, com a pares, mares, fills, filles.
I sempre vas tenir clar que escriuries en primera persona i que també doncs, mantindries els vostres noms i la vostra història, o va haver-hi un moment que potser vas dir dubto?
La realitat és que el vaig començar a escriure primer en castellà i en tercera persona. Però a la 5a pàgina vaig pensar, no té sentit, jo amb ell parlo en català i a més l'estic dirigint amb ell, no? Com que en aquell moment jo no m'havia plantejat que això pogués tenir transcendència pública, ho vaig reconduir en seguida i vaig tenir clar que era així. Quan em van dir l'opció a publicar-lo, home, em va fer una mica de por, no?, perquè és un llibre molt expositiu, tant per ell com per mi, no?, però vaig pensar que justament si el llibre pot arribar bé, no?, i el missatge ha d'arribar d'una forma contundent, és justament perquè el que s'explica és veritat, no?, i el que s'explica és real, i aleshores, bueno, doncs canviar alguns noms o canviar tal, ja vaig dir, és igual, ja no ve d'aquí, no?, ja posem-ho tot i deixem-nos anar.
I precisament aquesta sinceritat jo crec que és el que doncs, enganxa el lector, malgrat tot descrius el dolor, els nervis, les dificultats que vas viure en el procés d'adopció.
Sí, el procés d'adopció és un procés complicat. És un procés complicat a tots nivells, a nivell administratiu i a nivell legal, i després és un procés complicat a nivell emocional. I aleshores tot el procés, o sigui, el pre, no?, fins que arribes a poder adoptar, com quan tens el teu fill, allà comença la part més difícil, no?, que és, bueno, doncs, encaixar totes aquestes vides, aquestes persones, i això, doncs, realment és el que complica tot el procés. I és un procés molt maco, però hi ha moments de dolor, sí que n'hi ha, sí.
Anem a desgranar una part del primer capítol, no?, que es titula Privet Papa, que són les primeres paraules que et diu l'Alexandra. Explica'ns què volen dir, i també et demanaria si ens pots llegir un fragment d'aquest capítol.
Uau! Doncs Privet Papa vol dir hola papa, que és hola papa en rus, i és el primer que ella em va dir. Vinga, doncs anem a llegir-lo. No, no l'he llegit mai així en públic, a veure què
és que jo passarà. Crec que així també els oients es faran una idea de la teva manera d'escriure i de la vostra història. Rocío, posa una sintonia també, que soni.
Eren les 10 del matí d'un dia... Eren les 10 del matí d'un dia fred de desembre del 2005, quan vam arribar a l'orfenat. Era un edifici petit, situat en una ciutat al nord-est de Rússia, que feia frontera amb els Urals. La construcció era humil, però amable, envoltada d'un jardí que en aquella època de l'any ja estava tot nevat, i en entrar es percebia olor de menjar, com de menjador escolar. Ens va rebre la directora del centre i ens va portar a una sala petita totalment emmoquetada. Era la sala on tenien lloc les trobades entre les famílies i els nens que havien de ser adoptats. La sala estava decorada de forma austera, un sofà de vellut de color marró, una taula rodona al costat d'una butaca també de vellut i una prestatgeria més moderna plena de joguines velles. En un racó hi havia una cadireta de fusta que estava pintada amb flors i paisatges naturals que em va cridar l'atenció perquè era molt petita. Era un tipus de cadira molt diferent de les que havia vist fins aleshores i després em vaig veure diverses per moltes sales de l'orfenat. Jo estava molt nerviós, massa per poder gaudir del que estava a punt de passar allà. Observava tot amb una mirada fotogràfica, com si cada cosa, cada racó, pogués donar-me pistes de l'origen i l'estat de qui seria el meu fill. Em semblava que havia de recordar cada objecte, per després, en un futur, poder donar-te un passat, perquè estava segur que et faltarien molts records. Al cap d'una estona, vam sentir que s'obria la porta i va aparèixer en primer lloc la directora i després d'ella un nen amb cara de por. Tu, que empès per una cuidadora, vas fer un pas endavant, et vas acostar i em vas dir «Privet, papa». Sí, això va ser el primer que em vas dir. Hola, papa. Unes paraules apreses, unes paraules repetides, unes paraules encara buides, però tota una declaració d'intencions.
Doncs amb aquestes paraules jo crec que també ens fem una idea, tota una declaració d'intencions. Clar, tu ho expliques, que els pares biològics, doncs, ens preparem, no? Tenim uns mesos, però en el cas de les adopcions passeu per uns obstacles, uns tràngols tan complicats que us fa, de fet, replantejar-vos la paternitat moltíssimes vegades, no? I suposo que després, el primer dia que el veus, això t'ha de, clar, t'ha de qüestionar moltes coses, no?
Sí, la paternitat adoptiva és una paternitat molt més reflexiva que la biològica. Jo estic seguríssim que molts pares biològics s'ho pensen molt abans de tenir fills, no? Però tot i que t'ho pensis molt, no? No sé si t'arribes a pensar les mateixes coses que et penses quan ets un pare adoptiu, no? Mm-hmm. Perquè durant tot el procés tothom et pregunta, et qüestiona, et fa pensar si ho tens clar, si no ho tens clar, què passarà, l'origen, no? Tantíssimes coses que en un cas d'una paternitat o maternitat biològica no apareix, no? I això afecta molt el vincle, també, no? Jo en el llibre parlo molt del vincle i el vincle és molt diferent i neix de manera diferent, també.
Mm-hmm. De fet, tu tenies claríssim, i ho expliques en el llibre, que des de jove volies ser pare, no? I fins i tot et vas plantejar doncs, l'adopció.
Sí, sí, sí. Sempre, jo, per mi el valor de la família és molt important, segurament derivat de la meva pròpia experiència vital, no? I jo tenia clar que volia ser pare. Mm-hmm. I tenia clar, sense en aquell moment pensar que per la meva condició sexual doncs, no podria ser pare biològic, doncs vaig pensar en adoptar, i perquè en aquell moment pensava també doncs, que era una manera d'ajudar mm-hmm. a nens que estaven en aquest món i no tenien família. Després he vist i he après que en el fons no ajudes tant, que ajudes, però que també t'ajudes a tu. O sigui, en el fons, a qui busques en ajuda ets a tu mateix. Tu et vols ajudar a ser una família, no? En les meves circumstàncies, jo no hauria pogut ser família si no fos perquè he adoptat un fill, no? I aleshores, doncs, en realitat m'estava volent ajudar a mi mateix. I en aquell moment no ho sabia, quan ho pensava.
Clar, no eres conscient. Expliques també que adoptar és una història d'amor plena d'actes d'amor. Explica'ns també aquesta idea. Què vols dir? Posant alguns exemples, com fas en el llibre.
Sí, adoptar és una història d'amor, i jo crec que això tothom pot estar d'acord, no? Que quan un va buscar un fill, doncs el que vol és estimar i el que vol és que l'estimin, no? Per tant, tu com a pare, doncs, vols, no sé si egoístament o no, però vols ser pare i, per tant, vols una història d'amor. Uh-huh. Després, en el meu cas, hi ha una història d'amor amb el meu marit, no? Ara meu marit, en aquell moment no ho era, que d'alguna manera em va acompanyar en aquest procés i a més em va acompanyar d'una manera molt peculiar. Primer em va acompanyar acceptant la proposta que jo li feia d'adoptar, que ell no se l'havia plantejat mai, no? Uh-huh. I després em va acompanyar sempre darrere, perquè nosaltres vam haver de fer el procés, jo com a home monoparental, i després ella el va haver d'adoptar, però clar, sempre estava com a l'ombra, no? Diguem d'alguna manera, però participant com a pare igual que jo, no? Bueno, de manera diferent, però igual, amb el mateix sentiment. I després jo dic que és un acte d'amor molt gran per al fill que es dona a l'adopció, no? El fill que accepta l'adopció i diu, bueno, doncs vinga, jo accepto aquests pares i em dono a l'adopció. Jo crec que això és un acte d'amor molt gran, no? I després n'hi haurien més. Jo crec que els pares biològics que donen els seus fills en adopció també estan fent un acte d'amor perquè renuncien segurament a un fill perquè no li poden donar tot el que voldrien. O jo m'ho vull plantejar així, no? I després les famílies extenses, doncs, que d'alguna manera acullen aquests fills que arriben, no? Al final, molts petits actes d'amor o molts grans actes d'amor fan una gran història d'amor.
I també doncs a emocionar molt aquest acte d'amor del teu fill, no, del vostre fill, que ja de seguida en el moment que passeu junts uns dies a l'hotel, no, tu descrius com fins i tot ell et cuidava, no, amb aquella tendresa, un nen petit de 4 anys.
Sí, l'Alexandre és un nen molt carinyós, sempre ho ha estat, però és que ho ha estat des del primer dia. Jo, en aquell moment, que jo en el llibre explico que encara no érem pare i fills, perquè això no ho érem, o sigui, ho érem en un paper, però en realitat no ho érem, no hi havia el vincle que ha d'haver entre un pare i un fill. Ell em cuidava i jo intentava que ell s'adormís, però ell no s'adormia, el que m'acabava dormint era jo, i ell amb les seves manetes petites em passava la mà per la cara, m'acariciava, em tapava, no? Jo li deia a dormir en rus, li deia espat, i ell em deia no, i em deia que m'adormissió, no? Eren uns actes molt tendres que ja d'alguna manera era com, bueno, anàvem fent aquest vincle, no? Anàvem construint aquesta relació d'amor.
Aquest vincle, aquesta connexió que ja és per tota la vida, no? Entre un pare i un fill, i que suposo que al principi també era molt difícil pel tema de l'idioma, que tu també expliques.
Era difícil perquè no ens enteníem. Jo vaig estudiar una mica de rus per poder-me entendre amb ell. Ell tenia 4 anys i mig i això feia que ja parlés, no? Per tant, doncs, ell una mica de llenguatge tenia, evidentment no sabia res de català i castellà, però el va aprendre molt de pressa, molt més que jo el rus, que jo ja l'he oblidat, però ens enteníem d'aquesta manera que dèiem abans, no? Ens enteníem amb les mirades, amb el contacte, amb el físic, ens enteníem, i va ser senzill entendre'ns amb ell.
Uh-huh. I clar, tu ets advocat, explica'ns com és això també de trobar-te a l'altra banda, no? Sent jutjat i a Rússia. Com ho vas viure, tot aquest procés, no? I les dificultats i els periples també que vas haver de passar?
Ho vaig viure malament. Ho vaig viure malament perquè jo estic acostumat a estar a l'altre cantó, no? Jo estic acostumat a estar, doncs, assegut en una part de la sala de judicis molt diferent. Sabíem el que m'enfrontava, sabia que a vegades els judicis depenen de coses que tu no pots controlar, no? I això em feia molta por, i a més en una jurisdicció o en un lloc molt diferent de l'espanyola, no? I per tant, o de la catalana, o sigui, realment els processos són molt diferents, les costums són molt diferents, les lleis són molt diferents, i sabia que qualsevol cosa que fallés podia engegar tot, no? I això em feia molta por. Però el cert és que l'entitat que ens va ajudar a fer el procés, ells confiaven en que, com que jo era advocat, justament en aquella regió, que era la primera vegada que ho feia un home sol, doncs si algú ho podia aconseguir jo, no? I jo els hi obria una mica el camí. I, bueno, doncs va ser així. Amb la qual encara em generava més pressió, no? Encara tenia més pressió a les esquenes.
Clar, en els viatges t'acompanyava la teva mare, de fet, no? La teva parella, l'Agustí, perquè, evidentment, vau triar, doncs, un país on les adopcions a les parelles homosexuals, doncs, ho tenen molt complicat, estan prohibides. Explica'ns també com era aquella sensació, no? De viure, doncs, aquesta experiència sol.
Doncs molt difícil, perquè molt difícil per tots, molt difícil per a mi que estava allà i molt difícil per l'Agustí que s'havia quedat a Barcelona, no? La meva mare em va acompanyar d'una manera molt, molt generosa, no? Perquè doncs, era un país hostil per ella, no? Vull dir que anar a Rússia no era una cosa senzilla, no? Això fa molts anys també, però va decidir acompanyar-me i jo li agraeixo molt, però a mi m'hauria agradat molt més que hagués estat l'Agustí per poder compartir i no ho podíem compartir, no? I aleshores, clar, jo havia de, des d'allà, li havia d'anar transmetent amb distància el que estava passant, sense angoixar-lo molt, perquè sabia que ell des d'aquí no podia fer res, no? I ell és molt patidor i sabia que patiria molt, però tot i així patia molt, no? I ell des d'aquí, doncs, bueno, veia com la seva vida es decidia a molts quilòmetres de distància sense poder fer res.
Doncs anem a preguntar-li amb ell. Agustí, bon dia.
Hola, bon dia.
Ui, això no m'ho esperava.
Això no t'ho esperaves, eh? No. Agustí, primer de tot, felicitats també doncs, per aquest llibre, per la vostra història, per ser tan valents, per compartir la vostra experiència. Explica'ns també, com ara ens explicava, no? Doncs el Quim, com és viure-ho des de la distància, tot aquest procés, i també després com decideixes també doncs, a fer-ho legal amb el pas del temps, no? I també doncs, a adoptar l'Alexandra.
Bueno, ell ho ha explicat molt bé, no? Pues bueno, clar, jo vaig quedar aquí i pues amb totes les pors i totes les incerteses, pues d'això de que s'està decidint la teva vida en un altre lloc, no? Jo a vegades ho comparava i ho comparo quan la gent em pregunta, no? Faig el símil amb una parella heterosexual, no? És a dir, quan la dona està embarassada, no? Tothom se preocupa per ella, no? I estàs bé, i com va, i tal, no? I el marit està allà com un estaquidot, no? Ningú es preocupa per ell, per lo que siente, per lo que padece, no? I a mi passava el mateix, no? Tothom em preguntava, què, com va, ja s'ha fet el judici, ja ho teniu, ja, i què tal, i com està, i clar, ningú pregunta, i tu com estàs, no? Clar, jo estava aquí esperant, més d'un mes esperant, no?, a que es prengués una decisió, a que ells arribessin després, i bueno, faig aquest símil, no?, de què passa, no? I bueno, i sincerament, jo ja, són d'aquelles coses que ja no ho recordes, no?, perquè quedes en la part bona,
la part memòria
positiva,
és selectiva, exacte.
I aquella part, bueno, doncs, pues, sí, jo soc molt patidor, però també soc molt... Esto es lo que hay, pues esto es lo que hay, no? I eso es lo que había. I així ho vaig viure i ho vaig acceptar, no?
I després, doncs, com també s'explica en un dels capítols, no?, passats els 3 anys i quan ja no teníeu doncs, tots aquests controls, no?, que s'han de fer en el procés d'adopció, doncs, decidiu legalitzar, no?, doncs, també a tu com a pare, Agustí.
Sí, bueno, és que durant 3 anys s'havien de fer uns seguiments postadoptius i llavors van decidir esperar que passessin aquests seguiments postadoptius perquè, bueno, no hi hagués cap problema, sobretot de cara al país, a Rússia, no? I un cop ja això es va, ja va passar, doncs és quan ja van decidir doncs, legalitzar la situació familiar, perquè aquí les lleis d'Espanya doncs, sí que ho permetien, i això doncs, va passar. Va passar al cap de 3 anys i, a més, la resolució del jutge dient que l'Alexandra ja es deia Juncosa Hurtado va ser el dia del meu aniversari. És a dir, que va ser un regal, no? El regal, bueno, el regal de la meva vida va ser abans, no? És a dir, quan amb el Quim van decidir adoptar i ens van acceptar, no?, l'adopció. Però després, pues, el segon regal pues, ja va ser la segona adopció, no?, de l'Alexandra.
Exacte, aquesta adopció ja legalment. I a mi m'ha agradat molt, Quim, hi ha un moment que dius que l'Alexandra té dos pares, no?, i que vosaltres, un fill, i tots tres exerciu de família amb molt d'orgull. I això es transmet en totes les pàgines del llibre, no? Aquest respecte, aquest amor i aquesta lluita per aconseguir doncs, crear i formar la vostra família, malgrat els obstacles.
Sí, 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 i a més ho exercim de manera orgullosa, d'una manera senzilla i potser, no sé si ara el llibre ja és senzill, no? Però vull dir, fins ara hem exercit com una família més i en el nostre dia, en les nostres rutines, en la nostra gent, no? però molt contents i a més demanant el respecte que ens mereixem com a família, no? Perquè entenem doncs, que ho som i que se'ns ha de respectar com a tal. I sempre se'ns ha respectat com a tal i d'alguna manera el llibre el que pretén és confirmar això i també explicar-li a la gent que no ho veu així o que li costa d'entendre o que potser té una altra visió, doncs que potser després de llegir el llibre canvia d'opinió, no? O com a mínim en podrem parlar.
Que aquest és l'objectiu, no? També doncs, a empoderar altres famílies, no? Visibilitzar també la vostra història i que serveixi de font d'inspiració, perquè lamentablement doncs, avui dia les adopcions internacionals es troben en una situació complicada, no? Ara penso en països no només com Rússia, la Xina, Ucraïna, cada cop és més complicat.
L'adopció internacional està malament, ha anat enrere. S'adopten molts menys nens que s'adoptaven abans i això és fruit de moltes coses, de canvis de les situacions legals en els països d'origen, de les situacions econòmiques que no estan tan malament i per tant doncs, ja no tenen tants nens en els orfenats i després també de circumstàncies polítiques, no? I al final doncs, Rússia, Ucrània, Xina, etc. són països on hi havia molts nens que venien a Espanya durant anys, van arribar molts nens a Espanya d'aquests orígens que ara ja no venen.
Agustí, què li diries tu per acabar doncs, a alguna família que vol adoptar després de la vostra experiència?
Bueno, que ho facin, que no dubtin, que sí que hi ha molts entrebancs, que no és fàcil, però jo penso que tampoc és fàcil educar un fill biològic i que no es rendeixin, que ho tirin endavant perquè és molt gratificant i és una lliçó de vida immensa.
Doncs Agustí, una abraçada ben forta des de la distància. Que vagi molt bé, bon dia. També Quim, volíem parlar de les mancances afectives, no? Que es veuen també reflectides en diferents ocasions durant la història, no? Per exemple, quan expliques doncs, el primer Nadal, no? També de l'Alexandra o determinats situacions que heu viscut, perquè clar, tots aquests nens no es pot amagar, que porten una motxilla, no? Que porten la de l'abandonament darrere i que això té doncs, uns efectes i unes conseqüències.
Sí, 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 això és el gran hàndicap, no? Jo dic que el hàndicap de l'adopció és aquesta motxilla que porten, no? Aleshores, en el cas de l'Alexandra veníem 4 anys i mig, per tant, la motxilla ja estava plena de moltes coses negatives, però també buida de moltes positives que hi haurien hagut d'haver durant aquests 4 anys i mig i no hi eren, no? I aleshores, tu no, això t'ho expliquen, però no te'n fas consciència fins que no t'ho trobes, no? I també jo crec que cada cas és diferent, no? I aleshores, clar, en el llibre explico, no? Això de tu dius el primer Nadal, doncs en el llibre hi ha un capítol que parla de les primeres vegades de cada cosa, no? Clar, les primeres vegades de cada cosa d'un recient nascut, doncs són el dia que comença a néixer i a lo millor doncs el primer dia que surt al carrer i el primer dia que li diuen no sé què o el primer dia que passa. I tot això va passant d'una manera ordenada i cronològicament tranquil·la, diguem-ho, no? En el cas de l'Alexandra, doncs tot passa de cop, no? Arriba aquí i de cop i volta hi ha la primera vegada que vas a l'escola, la primera vegada que coneixes els teus pares, la primera vegada que coneixes la família, el primer Nadal, el primer estiu, tot ve de cop, sense haver sigut capaç d'assimilar pràcticament ni la primera cosa que t'ha passat, no? I aleshores, doncs clar, això suposa un aprenentatge difícil.
Tot i que vosaltres sou molt conscients d'aquesta situació i, per exemple, quan arribeu a Barcelona, doncs només ve l'Agustí, no? Doncs a recollir-te tu i a l'Alexandra, o també penso doncs, en determinats moments que heu intentat doncs, fer aquest acompanyament, aquesta guia, doncs a això, tots tres, no? Per també doncs, a defensar doncs, a aquestes carències, no? Que potser portava perquè tot no fos tan complicat, o també penso a vegades equivocacions que fem tots els pares, quan expliqueu que, per exemple, doncs, moltes vegades ell volia dormir amb vosaltres i vosaltres no volíeu perquè vosaltres, doncs, els vostres pares no dormien amb vosaltres i era com una cosa que no era habitual, no? Que avui molta gent practica el collit, però és una carrera, suposo, d'aprenentatges, no? D'encerts i desencerts, però que al final de tot el més important és l'amor.
Sí. O sigui, l'amor és el que mou, és el motor del món, i en el cas d'un fill, i en el nostre cas, el que ha mogut aquesta història és l'amor, no? Això està clar. Però és cert que en el teu dia a dia tu també portes la teva motxilla, els teus aprenentatges vitals, i tu fas les coses a vegades o com les has vist fer, si t'han semblat més o menys bé, i si no fas el contrari del que has vist fer, no? En el nostre cas, doncs, anàvem fent una mica de tot, no? Però ens trobàvem en moltes circumstàncies, doncs, que fèiem coses i després, amb el temps, vèiem que ens havíem equivocat, doncs, recapitulàvem, tornàvem enrere, o a vegades algun especialista, la psicòloga, el que fos, ens deia això, doncs, millor feu-ho així, no? I corregíem, i, bueno, jo, el llibre també serveix una mica per demanar-li disculpes a l'Alexandra, o per, no sé si per justificar-nos, però per dir-li, escolta, ho hem fet com hem sabut, de la millor manera possible. No sé si ens haurem equivocat o no ens haurem equivocat, no? Jo crec que ens ha servit perquè ell està supercontent amb el llibre. L'altre dia, per exemple, ens deia, estic molt orgullós de vosaltres, no? I això, bueno, això ja val... Ja no necessitem més, o sigui...
Això és el millor regal, eh? Que a més té 19 anys, no? Em sembla que té ara l'Alexandra, o sigui, que un adolescent tingui aquesta maduresa, jo crec que això demostra, no?, que ho heu fet bé, que no és fàcil, ser pares. I també m'agrada molt que potser podríem explicar que vosaltres també heu buscat alguna vegada com grups d'ajuda, no?, de suport en el col·lectiu LGTBI, perquè moltes vegades, clar, un va despistat, no?, i també perquè l'Alexandra, doncs, va veiés que hi ha aquesta diversitat familiar a la nostra societat.
Sí. Nosaltres hem buscat ajuda sempre que l'hem necessitat a tot arreu. Psicòlegs, el que hem necessitat. Però en el cas de quan ens plantejàvem, bueno, en el seu moment, en el 2006, no hi havia tantes famílies, o nosaltres no coneixíem tantes famílies com n'hi ha avui, no? Que no n'hi ha moltes, però n'hi ha, no? Més o menys a gairebé cada escola en pots trobar alguna. Mm-hmm. Nosaltres vam ser els primers de la nostra escola, no? Ara ja no. Aleshores, què vam fer? Doncs vam recórrer, en aquell moment, o uns anys abans s'havia constituït una associació que es diu Famílies Lesbianes i Gais, la FLG, i aquesta associació feia trobades, no? Trobades de famílies, en les que d'alguna manera et trobaves amb famílies diverses, però amb les teves mateixes condicions i circumstàncies. I això ens va anar molt bé a nosaltres perquè, bueno, ens explicàvem les mateixes batalletes, no? Aquestes coses que fan les famílies, i després per ells, pels nens, no? Perquè veien aquesta diversitat i d'alguna manera veien que hi havia altres famílies amb dos pares, amb un pare, amb una mare, amb dos mares, no? I li ha servit per normalitzar. Sí.
El llibre avui es presenta aquesta tarda a les 7 a la llar del llibre. Anireu als 3, suposo, no? Perquè a més vosaltres teniu molts vincles en aquesta ciutat.
Sí, hi anirem els tres, exacte, tenim molts vincles, hi ha moltíssima gent que vol venir, malauradament el Covid ens dificulta aquestes coses i no pot ser un aforament il·limitat, però serà un aforament controlat, i després la llibreria em va dir, no pateixis, que qui no pugui entrar, qui no tingui cadira, no?, en aquest aforament limitat, podrà passar, podrà saludar i li podrà signar el llibre si vol que li signis, no? I bueno, les presentacions són molt maques perquè és un moment en el que et retrobes amb la gent que t'estima, que tan anònimes i conegudes, no?, que també hi ha molta gent que ja l'està llegint el llibre fa temps i ens fa uns retorns preciosos de gent desconeguda, i bueno, doncs tenim moltes ganes, i sí, serem els tres, i l'Alexandre ja vam fer l'altre dia una presentació a Barcelona i ell també signava llibres, amb la qual em va fer molta, molta il·lusió.
Ara haurà de fer un llibre, per donar resposta a la teva proposta.
Just l'altre dia un altre també em deia, dic, no li poseu pressió.
Té tota la vida, té tota la vida per fer-te el regal.
Exacte, o que el faci l'Agustí.
O l'Agustí, també, no? O l'Agustí.
Acabarem fent una enciclopèdia.
Sigui com sigui, moltíssimes gràcies, Quim, per aquesta conversa, per aquest llibre, per la dedicatòria preciosa també, i sobretot per la vostra valentia com a família, per la vostra aventura inspiradora, i molts èxits a tots tres, i esperem que aquest llibre ompli la vida de molta gent i que es faci un lloc a moltes cases. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies a tu per la conversa i per el to i la manera de fer-la. Gràcies.
Hay hombres que se mueven, hay hombres que se agitan, hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan, hay hombres que respiran, hay hombres que se ahogan, hay hombres que ocultan la verdad, hay hombres que roban. hombres que mienten, hay hombres que prefieren no hablar, hay hombres que no entienden. Hay quien no tiene suerte, prefiere engañarte, sabiendo lo fácil que resulta ganarte. Sabes que nunca me iré lejos de ti.
Al matí, amb Raquel García.